crisi i els conflictes socials dels últims anys han tingut un efecte directe sobre l'adolescència. Ho assegura un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu que conclou que s'han disparat el nombre d'adolescents amb trastorns de conducta. Com ho podem detectar els pares i, en el cas de fer-ho, com s'han d'afrontar i tractar? Josep Lluís Matalís, el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia Juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Josep Lluís, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Aviam, molt important. Adolescència. Em pots dir quina edat comença l'adolescència?
És la pregunta del millor últimament. S'ha escurçat, s'ha allargat. Nosaltres ens ho estem plantejant fins fa poc. Dèiem que l'adolescència anava dels 12 als 18. Ara ja estem dient que va dels 10-11 fins als 20 i pico. Tot va associat amb aquests canvis socials que comentaves abans. No?
Val. Podem detectar un inici a través de la conducta, si una criatura és adolescent o no?
Bueno, podem detectar determinats punts més d'impulsivitat, d'un punt d'irascibilitat, un punt de voler-se desprendre les figures paternes, això sí que ho podem anar detectant.
Això és històric, eh? Això no és d'ara, això ve de sempre, no?
No, és que l'adolescència fa molts anys que existeix, no ens l'hem inventat.
Aquests adolescents han vist com a mesura que es feien grans, la societat ha viscut una mena d'augment de valors com ara l'individualisme, sí?
Mm-hmm, sí.
La necessitat de recompensa immediata, la poca tolerància al malestar, o fins i tot els canvis respecte a les estructures familiars. A la majoria de casos, és això el que ha acabat provocant aquest augment de trastorns de conducta?
Bé, aquí sí que m'agradaria fer un parell de punts. No podem dir que han augmentat els trastorns de conducta. Podem dir que han augmentat els problemes de conducta. Mm. És la primera cosa que sí que m'agradaria aclarir, perquè si no estem dient que hem fet un estudi de prevalença, i no hem fet un estudi de prevalença, hem fet un estudi d'opinió, això sí, amb molts professionals, però és un estudi d'opinió. Per tant, sí que han augmentat els problemes de conducta.
No trastorns, problemes. Problemes de conducta. De què estaríem parlant, exactament?
Bueno, estaríem parlant de tota una amalgama de situacions que van des de la irritabilitat, l'agressivitat, la impulsivitat i el desafiament, i que afecten tant a l'àmbit familiar com a l'àmbit escolar.
Familiar com escolar, els dos, eh?
Uh-huh.
Val. Com ho detectem? Anem a parlar a la família. És una detecció precoç facilitaria, diríem, la solució?
Sempre.
Sempre?
Sempre.
Com ho fem?
Bé, aquí s'ha d'estar amatent a signes de baixa intensitat. Sí, perquè quan són molt alarmants és molt fàcil. Jo sempre dic que sí, quan la cosa és molt abrupta, tothom la veu. El problema és que normalment podem trobar dos vessants. Un inici més insidiós, d'una situació més lenta que es va cuinant amb el temps i que sobretot genera un procés de desgast en l'entorn familiar, principalment. Són nanos amb un temperament molt difícil, molt desafiant, amb molta rabieta, que costa controlar-los i que no accepten l'autoritat. I després podem trobar un inici més abrupte, un nano que en principi la situació premòrbida era normal, que et diuen els pares, escolta, un nan fantàstic, situació 10, bones notes, i de cop i volta comença l'ESO, males companyies, comença el consum i es gira. I comença a faltar l'escola, baixar el rendiment escolar, conducta més desafiant, més absentisme escolar, etc.
Fins a quin punt els problemes amb els pares?
Perdona?
Per fins a quin punt el problema rau en els pares?
Jo sempre faig un discurs, que ara sembla que els pares tinguem la responsabilitat de tot, i jo penso que els pares no són culpables, però sí que són responsables de la situació.
Està bona aquesta, està bé.
Jo penso que ser pare ara és molt complicat.
Estic totalment d'acord.
Jo no és per defensar els meus pares, perquè ho han fet molt bé amb mi, però sí que és veritat que abans era més fàcil controlar les coses. Jo recordo que nosaltres ens posàvem amb cua els germans per parlar per telèfon. Mm. En aquest moment és incontrolable, això. No? Tot l'accés que tenen a la informació que ha anat associat doncs una mica a tota aquesta edat d'inici precoç amb tot plegat, ha generat una situació de difícil control per part dels pares.
Clar, és que aquesta és la paraula clau, Josep Lluís, que és el control. És a dir, quin ha de ser el control i fins on ha d'arribar? És molt important, perquè moltes vegades, quan nosaltres érem joves i érem adolescents, ens agradava que ens deixessin corda. I clar, quan tu ets pare, penses, bueno, però aquesta corda, amb els perills que hi ha ara, és a dir, els perills que tenim ara al voltant de la societat, per això la pregunta és el control que hem d'exercir, com i fins on?
Aquí no serveixen postures maximalistes. No serveix. O sigui, no hi ha un moment en el que tu detectis que ara li puc donar corda, sinó que és un procés. O sigui, i és un procés que tu gradualment has d'anar instruint el teu fill o la teva filla amb tot plegat. O sigui, jo sempre dic, per exemple, a mi em fan una pregunta, escolta, quan li podem donar el mòbil? No? I dic, escolta, tu li dones el mòbil quan el necessita, no? Quan hi ha una raó de necessitat, val? I la necessitat és molt diversa. És dir, escolta, és que tots els seus amics tenen mòbil i...
És que el xantatge és aquest.
Ja, però és que en aquest moment, si no ho fas, segurament estàs fomentant un punt d'exclusió. I has d'anar amb compte amb això. No? Per exemple, la meva filla ara tenen una amiga que no té mòbil i que tenen molts problemes per accedir amb ella. I llavors aquesta noia està pressionant els seus pares per dir, escolta'm, si no em doneu el mòbil, em genereu un problema de relació amb el meu grup d'iguals.
I qui té raó? És a dir, en aquesta posició, qui té raó? La que no té mòbil a segons quina edat o la que tenen els altres que tenen tots mòbil?
La raó jo crec que la té tothom. La raó des del punt de vista de l'adolescent la té l'adolescent i hem de fer una cosa que se'n diu validació. És a dir, jo t'haig de reconèixer el teu neguit i també la té el pare que ha d'intentar fer un procés de limitació i de fomentar la responsabilitat. Aquest és el tema. Una mica fa uns anys vam escriure un llibre sobre les noves tecnologies, ara fem un salt, i el que dèiem és dir, escolta, quan tu detectes que el teu fill és madur, doncs ja, escolta, li dones el mòbil i ja està, no? Això, me recordo que aquest llibre el vam fer el 2008. Aquest llibre s'ha de cremar perquè ara n'hem fet un altre i hem dit, escolta, no, que això ha canviat tant que no va per aquí. El que has de fer és tot un procés d'educació en l'ús responsable de les noves tecnologies.
Anem al tema de les noves tecnologies, Josep Lluís. És una evidència que el contacte d'aquests adolescents amb la tecnologia és gairebé, no només diària, sinó gairebé de minut a minut, i amb estones de temps molt elevades. És cert que ben utilitzades les xarxes, el que és la tecnologia és meravellosa, i tant de bo la nostra època o la meva època n'haguéssim tingut i no anéssim amb l'Hispano Olivetti moltes vegades, que estava molt bé i que estava molt bé, però que no et donava l'opció d'entrar al Google per anar amb l'Hispano Olivetti i poder saber quins segons quines coses. S'ha de controlar, o hem de controlar els pares l'estona que estan davant de les pantalles?
És important, sí.
És important. Primera. Segona, hem de saber les claus dels seus telèfons mòbils?
Jo amb això sóc molt curós en fer una intromissió a la seva intimitat. El que hem de fer és segurament fomentar una relació de confiança en la qual tu li puguis preguntar, escolta, qui són els teus amics que tens al Facebook, o agrega'm tu al Facebook que jo vull seguir una mica qui és el que tu estàs fent allà. O en aquest moment en els adolescents el Facebook ha quedat obsolet i és l'Instagram. Tot passa per l'Instagram en aquest moment.
Sí. Mira, et diria que millor l'Instagram que segons quines altres xarxes, per un adolescent.
Sí, el que passa que aquí... Jo, per exemple, a la meva filla li faig una reflexió molt divertida que és, escolta, no t'he vist cap foto a l'Instagram on te surtis lletja. Llavors, clar, la manera com es presenten els nanos en societat també els condiciona i els pressiona, i això és una cosa que està bé poder-ho parlar a casa. És dir, escolta, has d'anar amb compte perquè tampoc és... Ho trobo que és molt sa. Hi ha determinades adolescents que pengen fotos a l'Instagram que dius, escolta, és una mica excessiu. No? I això és un tema que jo penso que s'ha de recuperar a l'hora de sopar. Sí, jo sempre dic això, escolta, s'han de recuperar els espais de xerrada, de debat i de poder posar sobre la taula tota una sèrie de temes que no han de per què ser tabús i poder-los discutir amb normalitat a les taules de les cases. Perquè si no, és quan després ens enganxa una mica per sorpresa.
Clar, per això preguntava, hem de saber el PIN del mòbil, hem de saber la contrasenya del Facebook, no, millor que agregar en el cas del Facebook en el cas, i en el cas del PIN, no, perquè jo també estic d'acord amb tu, perdona que et parli com a pare, que és, ells han de tenir també la seva intimitat. Després veurem aquesta intimitat i els has d'educar a aquesta intimitat, que això em sembla encara molt més important que saber el número de clau, És a dir, educar la intimitat de no només que penges, no només que envies, no només que envies, perquè, esclar, aquí en els missatges, el WhatsApp.
Exacte.
Que parlem molt de les noves tecnologies, però no parlem dels WhatsApps. I els WhatsApps també tenen un punt de perillositat.
Bueno, és que en aquest moment, principalment, la comunicació és via WhatsApp. La meva filla de truques no agafa el telèfon, li envies un WhatsApp i et contesta el segon, que dius... Que curiós, no? Si ells ara es comuniquen així. I llavors, això és important, no només en el fet de dir, escolta'm, Jo que m'he dedicat una mica a aquest tema, has de fer una instrucció en que la comunicació online és comunicació. Si no, és una cosa que després es perdis. El que tu penges a la xarxa...
queda.
Es queda a la xarxa. I això és una cosa que és un constructe que ells moltes vegades, pel seu propi moment evolutiu, que es senten invulnerables, no ho tenen present. I això és una cosa que és de dir, escolta, vés en compte amb això, perquè si no després et pot passar factura.
Nosaltres estàvem en una època que quan miràvem la televisió teníem la desgràcia de que només hi havia un, dos canals, en alguns moments ja va entrar el tercer, després va entrar el tercer, el quart, van entrar el cinquè, el sisè, el setè, i a partir d'aquí ja ho tenim tot. O sigui, ara ho podem veure pràcticament tot, tenim l'opció de veure pel·lícules a l'hora que ens dona la gana, podem veure els programes online, però també els podem veure amb l'endemà. Llavors, tenim tota la televisió al nostre abast, i els crios també. Fins on hem de controlar què veuen els horaris i la durada?
Tornem-hi, eh? Fins a un punt... Jo sempre dic que d'entrada hi ha d'haver un punt de control. Si jo l'adolescència està caracteritzada per un moment evolutiu on un, per buscar la seva pròpia identitat, es va desvinculant de les figures paternes. I això és sa. Si els pares, quan jo sempre li dic als meus fills, dic, escolta, enyoro quan arribava a casa i veníeu corrent i us barallava per fer-me un petó. I ara ets d'anar jo suplicant un petó als meus fills.
Sí.
Vull dir,
sí.
Això et sona, no?
Sí, i tant.
Bueno, doncs,
esclar.
Però això jo ho entenc des d'un punt
perquè
de vista...
Perquè ens ha passat a tots, això, així t'està.
Però això és normal. Bueno. I llavors, encara que a mi em dolgui, això és normal. Però això no treu que els adolescents sempre van a buscar el límit. Llavors el límit l'hem de posar nosaltres. I això és una cosa que hem de tenir clares. Si tu arribes a les 7 de la tarda o a les 8 cansat i et toca posar límits, has de posar límits. El que no val és dir, mira, estic cansat, fes el que vulguis. Perquè llavors això és un inici d'un efecte bola de neu que pot acabar generant un problema de conducta.
Hi ha molts pares que tenen por a la psicologia, encara. Encara tenen por a la psicologia. Tu recomanes, evidentment, que si una criatura té un comportament que veus que diria més una mica... O està molt enganxat amb un mòbil, o està molt enganxat amb una tauleta, o senzillament té algun comportament que diríem que s'escapa de la normalitat adolescent, vagin a veure psicòlegs?
Home, jo d'entrada el que recomano és una mica sentit comú. Sí, jo... El que sí que recomano és que quan algú està amb una sensació de que està desbordat per una situació, de que no sap com fer, sí que consulti amb un professional de la psicologia. Per mi, penso que és un moment, encara per dir, escolta'm, ho estàs fent bé, segueix per aquí, o repensa't algunes coses. Si tu tens una sensació de que aquesta situació no l'estàs governant bé, sí, però per coses mínimes el que has de fer és, o una cosa que jo intento sempre és empoderar els pares. És dir, escolta'm, vinga que tu pots. Si... perquè si no acabarem...
El diàleg estarem d'acord que és importantíssim entre pares i fills. Hi ha moltes vegades que li volem extreure als fills allò que no et volen explicar, perquè senzillament hi ha coses en la seva intimitat que no te les explicaran o ara, o mai, o potser més endavant, no? També, a vegades exigem també voler saber-ho tot i patir massa per ells quan ells segurament pateixen menys del que ens sembla.
I per coses diferents.
Bona.
Perquè pateixen per les seves coses, no per les nostres. O sigui, moltes vegades l'adult fa un discurs d'adult amb un adolescent i l'adolescent està a anys llum d'aquest discurs. Llavors, una de les coses divertides és començar a entendre que els adolescents tenen la seva pròpia manera de pensar, de sentir i que l'hem de validar. Això és una cosa que jo sempre indico. I, per tant, el diàleg aquí és fonamental en tant en quant un s'ha de posar en la situació de l'altre.
Sempre dic que un adolescent és aquella criatura que li agrada veure per televisió una sèrie com Anatomia de Grey i a la vegada anar al cine a veure Alvin i les Ardilles.
Exacte, exacte. Aquest és aquest punt que no és contradictori, és evolutiu. Si molts adolescents no deixen de ser nens grans i els hem de respectar. I inclús ara, una de les coses que tu comentaves abans, és dir, estem en un moment on la immaduresa és un tret característic en molts nanos. Per què? Perquè moltes vegades doncs els hem sobreprotegit i, per tant, no estan assumint la responsabilitat que els hi pertoca perquè ho fem nosaltres.
La setmana passada es va destapar el cas de pedràstia d'un altre cas, una d'impactant, però que impactant ho són tots, que és el que va passar als maristes de Sants les Corts. Tinc un dubte amb això. Els hi hem d'explicar als fills el que ha passat?
Sí.
Sí.
Sempre i quan ajustis el contingut a l'edat del nano i allò que pugui entendre. Per no espantar-los, per no generar cap situació que ell no pugui assimilar, però jo sóc partidari d'informar.
D'informar. Sí. Cadascú, efectivament, no és el mateix explicar una cosa a un nen o nena de 10 anys o un nen o nena de 14.
Exacte.
És evident. I els detalls els hem d'explicar?
Bé, jo hi ha detalls que no penso caldria. Que són absolutament excessius i innecessaris. El que sí que és clar és que ha de quedar d'una manera molt treballada i molt instaurada la idea de que, escolta, si alguna vegada tu et trobes incòmode amb algun adult que et fa una aproximació estranya, escolta, tu no ets culpable d'això, perquè moltes vegades el que els hi passa a aquests nanos és que fan un pacte de silenci. Ells tenen molta vergonya i llavors no ho expliquen. I això és una situació que està associada amb la gravetat de problemes futurs. Si tu pateixes amb silenci aquesta situació, quan més temps pateixes, pitjor. Per tant, hem de poder treballar això i dir, escolta, si alguna vegada et passa això, comenta-m'ho.
O sigui, davant de la sospita que un nen pugui ser víctima d'un cas com aquest, hi ha prevenir, abans d'hora, de dir, escolta'm, de normalitzar-ho sense ser normal, no? Mhm. Estaríem parlant d'això, no?
Bueno, com a mínim de dir, escolta'm, jo aquí estic per protegir-te i, per tant, has de saber que això segurament tu no has fet res i, per tant, tu no ets culpable, però sí que m'ho hauries de dir perquè jo sí que sóc culpable de protegir, sí que sóc responsable de la protecció cap a tu.
Preguntar directament no o seria contraproduent?
Clar, aquestes són les preguntes. Del millor, jo no sóc un expert en abusos. Jo penso a l'hospital tenim una unitat, que és l'UFAM, que són experts en aquest tema. I a vegades, si preguntes directament, pots bloquejar i, per tant, has de buscar maneres una mica més indirectes per acabar arribant a bon port.
Tu creus que com a pares ho estem fent pitjor que els nostres o no?
No, jo quan faig conferències sempre poso una diapositiva d'un psiquiatre anglès que la vaig trobar per internet penjada i que la trobo molt, molt divertida, que són tres cites, dos o tres cites d'Aristòtil, d'un filòsof del segle XIV i d'un altre filòsof del segle XIX, que sempre diuen el mateix: la societat s'acaba, los jóvenes nos van a llevar a la destrucció. Moltes vegades a l'adult té una vivència de que la gent jove s'equivoca, i això no és així. Sí que és veritat que jo penso que la societat ha experimentat tota una sèrie de canvis i una revolució que ha de posentar-se, perquè això no pot seguir tan, tan bèstia, sobretot per les noves tecnologies. O sigui, els canvis socials que han produït les noves tecnologies han sigut molt bèsties.
Des de la revolució industrial hi ha hagut una revolució
com
aquesta.
Jo crec que la revolució tecnològica ha fet una sacsejada molt important i ara hem de veure com s'assenta tot això. A partir d'aquí, dir que aquesta sacsejada ha sigut dolenta? No, igual que no ho va ser la revolució industrial. No?
El que passa és que ens resitua a tots.
Exacte. Exacte. Però això no ha de per què ser dolent, ni ha de per què comportar més problemes, sinó el que significa és que hem d'estar amatents a determinats símptomes per anar capejant una mica el temporal.
Que difícil és ser pare.
Molt.
I mare. I que difícil és entendre'ns tots i, a més, amb els conflictes, efectivament, que hi ha, no hi ha només la revolució tecnològica, sinó els conflictes socials que hi ha, les noves maneres de familiaritat. Hi ha un oient que es diu Alfred Domènech, diu que a casa estem espantats i ahir vaig agafar el mòbil del meu fill gran de 10 anys i el que vaig veure em va remoure l'estómac. Un vídeo que li va enviar un amic de la classe per WhatsApp de l'Estat Islàmic, en què sortien cossos amb el cap completament esclafat, tot un horror. I com haurien d'actuar davant d'aquesta situació?
Home, jo, davant d'aquesta situació, el que sí que agafaria és aquest nano amb els seus pares i confrontar-lo. Perquè segurament això és una cosa que ha anat circulant, que ningú ha fet l'acte de...
10 anys, eh?
Sí, però és que a l'adolescent de 10 anys, primer, una de les coses que hem de dir és un nano de 10 anys, un mòbil...
L'altre dia va sortir aquest tema i vam dir el mateix: 10 anys, un mòbil, no sé quin tema era que vam dir també. 10 anys, un mòbil... Escolta'm, vés a saber, perquè moltes vegades els camins dels mòbils amb les famílies són inescrutables.
No, però això de dir, escolta'm, si aquest nano... Jo vaig tenir un cas que em van consultar: escolta, estem molt angoixats, però si els podem donar un mòbil. I era una noia que era asmàtica i que els seus pares el posaven en un autobús i patien per si tenia un atac d'asma. I vaig dir, escolta, si li doneu el mòbil, però quan torna, us el torna i no hi ha cap més ús d'això, doncs evidentment, perquè el necessita i perquè segurament ella es sentirà més segura si en un moment determinat us pot trucar si té un atac d'asma, no? Un mòbil per un mòbil amb un nen de 10 anys pot donar peu a que passin aquestes coses. Que passin aquestes coses no vol dir que aquest nen de 10 anys es converteixi en un terrorista, sinó que li has de dir al nen de 10 anys, escolta, mira, aquesta situació pot passar. I, per tant, has d'anar amb compte a qui li dones el teu contacte. I si et passa això, el que has de fer és borrar aquest vídeo i dir-li a aquesta persona que no t'enviï res més.
Estem a la generació WhatsApp, eh? El que no ho arreglem parlant, ho arreglem a través dels dits, a través dels dits. I és veritat, això que dius, és a dir, trobar una personeta per telèfon, trucada telefònica, és molt més complicada que trobar-la a través del WhatsApp.
No, això segur.
És al·lucinant.
Però també és apassionant. Jo crec que aquí no, el discurs no ha de ser tampoc un discurs alarmant, eh? Sinó que és un discurs de, escolta'm, hi ha aquesta situació, però també el que també estem veient és que les noves tecnologies ens han ajudat a també establir noves vies de comunicació amb els fills. No? Perquè, escolta, tu li envies un WhatsApp a la teva filla, llavors te'l contesta... Sí, segurament tenim molta més probabilitat de saber d'ells si ho fem bé que abans. Abans marxaves i el pare no et podia trucar enlloc.
És veritat.
Perquè no et trobava.
És que ara ho penses, en Fredor, que dius, marxaves fora el cap de setmana i per trucar havies de buscar un lloc que hi hagués telèfon.
Uh-huh.
I anar cap al telèfon. No el portaven a sobre, havies d'anar cap al telèfon. I vivíem igual, eh? És a dir, i ara tenim aquesta facilitat de tenir-los controlats, perquè aquesta és una altra. El telèfon té un altre problema, que és que els tenim controlats, i ells saben que estan controlats. I això també és un problema per ells, que sàpiguen que permanentment estan controlats per uns pesats que volen saber on estan. És com tenir una mena de localitzador, cosa que abans no teníem nosaltres.
La immediatesa no és sempre és bona.
No.
Sí, jo crec que un dels problemes que tenim actualment és que segurament volem córrer tots molt. I llavors hem de trobar una altra velocitat de creuer.
El Josep Andreu, última pregunta. La nostra filla de 12 anys aquest any té mòbil.
Uh-huh.
Ella, amb els seus estalvis, s'ha comprat el telèfon, que li ha semblat bé, i nosaltres paguem el contracte de dades.
Uh-huh.
El que sí que em fa esparverar és el grup de WhatsApp de la classe. El segon missatge, Pompeu Fabra es va suïcidar com a mínim, i un nivell de tonteria, de poc respecte...
Això és adolescència.
Josep Lluís Matalí, Josep Lluís Matalí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia Juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ha estat un plaer, de debò.
Igualment.
Moltes gràcies.